Al matí, amb Raquel García.
Cada cop que naveguem per internet amb el nostre ordinador o telèfon mòbil, molts programes es dediquen a rastrejar i registrar sense descans els nostres moviments i la informació també que busquem. Si heu llegit l'obra 1984 de George Orwell, segur que penseu que aquest malson distòpic s'està fent cada cop més realitat. I és que la revolució tecnològica dels darrers anys, accelerada per aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, ha introduït en la nostra vida diària eines que sí, és cert, ens fan la vida més fàcil, però que també ens controlen i aconsegueixen una introspecció de la nostra vida privada que no té cap precedent en la història. I avui, precisament, volem parlar amb l'Antoni Garrell. Ja sabeu, ell és fundador del Cercle per al Coneixement i president de QEMA Hospitals de Catalunya. I volem desgranar, doncs, a veure si realment la tecnologia ens vigila o ens espia. Bon dia, Antoni.
Hola, bon dia.
A veure, podríem dir que el gran germà ens vigila?
Cap dubte. Sí, no solament ens vigila, sinó que ens té controlats, identificats, i el més greu, ens condiciona el que fem.
Ui, vaig prenent apunts, perquè avui em sembla que la secció serà plena de contingut. Clar. Primer de tot, hem de tenir clar que els nostres smartphones tenen micròfons, tenen càmeres i tenen aplicacions que ens demanen accés no sempre amb motius legítims, no? O del tot transparents, Antoni?
Exactament. No gens transparents. Deixa'm, si et sembla, dos consideracions inicials, ja que parles de lo que descarguem amb els nostres iPhones. Si fixem, quan demanem un aplicatiu, si voleu no anem més lluny, WhatsApp,
Perfecte.
Que està utilitzat per milers de milions de persones. Però quan descartem, sempre en lloc que et diu que acceptes les condicions i que les he llegit, les acceptes. Quin és el drama? El drama no és que les llegim, que el 98% de les persones no les llegeixen qualsevol, no WhatsApp, en general. El drama està en que si no acceptes, no pots fer servir aquell software, és a dir, aquella funcionalitat. No, per tant, què ens està passant, no? Diguem una persona relativament jove, que tot el seu grup d'amics està a WhatsApp, i que aquella persona, doncs, es llegeix les condicions i diu no, per el que ja estan dient, no? Amb la qual queda exclòs no solament d'aquella eina, sinó de totes les relacions socials associades amb aquesta eina, no? Quan parlaves tu del nostre smartphone, no? Per tant, estem en una trampa horrorosa. I aquesta trampa és que si no acceptem les condicions, quedem exclosos del servei. I això, aquell servei vol dir que té una exclusió social. I si ens llegim en calma les coses, més enllà de la confidencialitat que diuen, però la confidencialitat sempre s'acaba, perquè el que et presta els serveis gratuïtament pugui recol·leccionar les teves dades i a partir d'aquí, cometa a cometa, oferir-te els millors serveis més adequats a tu. I per fer això, tots ens vigilen.
Clar, ara ho deies, Primer, que no fem bé els deures, que no llegim les normatives, no? Les conseqüències de moltes d'aquestes aplicacions que acceptem, però vaja, encara que ho fem, com deies, si no t'agrada també, igualment no podràs utilitzar aquest servei i avui dia cada cop més hem de acceptar, no? Totes aquestes aplicacions i serveis. Ara, per exemple, ho hem vist amb aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, no? Fins i tot el CatSalut, totes les aplicacions, tot el nostre historial, l'havies d'acceptar, no? Si no, hi havia molta gent que es quedava i es parlava molt, no? D'aquesta bretxa digital, de tota aquella gent, no? Que no tenia accés. O ara estic pensant, fins i tot per qualsevol tràmit, no? Amb el banc, cada cop la nostra vida real es veu més afectada, no?, per tota aquesta tecnologia, per totes aquestes aplicacions, per aquest ús de la tecnologia en el nostre dia a dia?
Sí, exactament. De totes formes, ara has tocat un tema que és molt interessant, no? Perquè fixa't que jo t'he tret el tema del WhatsApp i llavors tu em treus el tema del Catsalut o del tema dels bancs, no? I aquesta és una reflexió molt encertada, eh? El que tu acabes de suggerir. Darrere d'un banc hi ha una entitat jurídica que et cobra per fer uns serveis. Et cobra perquè t'està cobrant comissions per lo que tu estàs fent amb ell. Darrere del CatSalut hi ha un servei, una entitat pública que es finança amb els nostres impostos i que a més està subjecte a una llei de transparència. Per tant, se pressuposa que tant els bancs com en aquest cas CampSalut, la informació nostra no la farà servir per res més que per donar-nos un servei a nosaltres, estrictament aquest servei a nosaltres. Però si deixem aquestes aplicacions que darrere nosaltres estem pagant directament amb una empresa per uns serveis, o és una empresa pública, un organisme públic, és l'administració, el qual es finança amb els nostres impostos, per tant també paguem, deixem en banda això i ens anem a l'altre cantó, ens anem al cantó del Facebook, al cantó del... És a dir, a la de les empreses privades, que fixa't un detall important. El servei ens el donen gratuït. El servei ens el donen gratuït. I això que ens ha calat, que ens ho donen gratuït, és mentida. Perquè paguem a costa de la nostra privacitat. És a dir, el moment que acceptem un servei gratuït, no és el cas del banc, no és el cas del CampSalut, sinó és el camp de les empreses, no? De Google. Si vols, parlem de Google després, no? És a dir, en aquest cas, què paguem? Doncs el més preuat que hi ha, que és la nostra privacitat. I per què els interessa a aquestes grans companyies donar-nos aquests serveis gratis? Bàsicament per tres coses. La primera, perquè la gran quantitat de dades que ells obtenen se les guarda i les poden vendre després a empreses que es dediquen a entrenar intel·ligències artificials. La segona, per oferir-nos productes i serveis específics a nosaltres, però tant fer publicitat de marques, perdó, de serveis propis o de marques i d'empreses que els hi paguen per col·locar-los bé al davant. Per tant, són dos vessants, no? És a dir, jo no crec que els bancs o el CatSalut ens vigili, simplement ens ha de donar els serveis telemàticament, però ho podria fer. És a dir, imagina't tot el de CatSalut si al darrere hi hagués el senyor Hitler. Sí, fora terrible, eh? Fora realment el que va escriure l'any 1948 el senyor Orwell, que per això en deia 1984, no? Perquè va girar les últimes xifres, no? Però fora així. En aquests moments, diguem-ne, la transparència de la democràcia ens preserva d'aquests serveis públics i, per tant, de que siguin utilitzats correctament, de moment, no en tots els països del món que hi ha transparència democràtica, democràcia, després això passa, però en canvi el que sí ens ha de preocupar són totes les empreses privades que ens donen serveis gratuïts, perquè no són gratuïts, paguem amb la nostra privacitat.
És que avui dia ningú regala res, Antoni? Jo crec que el primer que hauríem de tenir
Ningú.
clar és això, no? Clar, i ara estic pensant que de cop hi ha també més dispositius, no? Amb micròfon per respondre, no? Amb la nostra veu, no? Com la Siri o com, per exemple, l'Alexa, no? Que nosaltres, clar, utilitzem, és un servei també, doncs, molt de fàcil accés, no? Molt, molt divertit d'entrada, però que també no sé fins a quin punt també doncs, després s'aconsegueix doncs, això, no? Aquest rastre, perquè moltes vegades és allò que estàs parlant o busques segons quin producte o quin servei per internet a través de Google, per exemple, i després sempre et surten aquells anuncis, no? Que sembla que el teu rastre o que la teva veu ha donat algunes pistes, no? I a vegades tens aquella sensació de que realment t'estan espiant, no?
A veure, a mi m'agrada quan parlem d'aquestes coses i jo els invito més ara que és l'estiu i que la gent es troba quan deixa de fer calor a les 6 que deixa de fer calor, no? Als vespres i fa petar la xerrada. Jo els invito a fer un exercici.
Sí, quin?
L'ideal és que siguin més de 10.
Val.
El que els és, han d'agafar el seu telèfon, el seu smartphone i connectar-se al senyor Google. Tots junts. Tots junts, me refereixo, compartint una beguda o una tertúlia, eh? Tots junts amb la mateixa ubicació física. I amb aquesta ubicació física, que mirin al redador, que vegin qualsevol cosa, si estan prenent una cervesa, doncs que diguin cervesa, o que diguin copa, o si estan veient una làmpara que els desperta la curiositat, que diguin làmpara. No? I aquesta paraula que decideixen, copa, làmpara, cervesa, cadira, el que vulguin, que tots l'escriguin a Google. Els 10 l'escriguin a Google. Els 10, els que siguin, l'escriguin a Google. La primera cosa, si estem ubicats a la mateixa adreça física i geològica, em refereixo, i preguntem per làmpares, la lògica és que ens contesti a tots el mateix. És a dir, la primera resposta, la segona resposta, la tercera resposta, la quarta resposta coincideixen tots. Doncs que facin aquest exercici i veuran que com a mínim hi ha tres grups diferents, com a mínim. És a dir, que el que la Raquel pregunta, doncs la primera resposta de la Raquel igual coincideix amb la meva quarta resposta. Per tant, si tots preguntem el mateix, on puc comprar cadires, on puc comprar una cervesa, quina és la cervesa més adequada per aquest espai, ens hauria de contestar el mateix. Aquesta és la primera prova evident de que amb la búsqueda que fa Google a una simple pregunta teva, està condicionada per tot el que Google sap de tu. Aquesta és l'evidència normal, no? Doncs d'on s'alimenta l'algoritme d'intel·ligència artificial que fa aquestes búsquedes al senyor Google? Bueno, això és una intel·ligència artificial a la qual s'ha entrenat molt, i aquest entrenament, el que es tracta, s'utilitza, això és el que en diuen el deep learning, l'autoaprenentatge, l'aprenentatge profund, i és en base a alimentar-lo amb moltíssimes dades. I començar a clusteritzar, és a dir, a buscar amb quins grups tu perteneixes per fer una acceleració més ràpida del teu aprenentatge. Aquest és el concepte.
Per
I,
això
per
ara,
tant,
clar.
aquesta intel·ligència artificial el que acaba és contestant-te a tu el que ella creu que tu esperes. I a partir d'aquí, penseu en un altre exemple, que és Amazon, que és un servei on compres, no? Quan tu estàs buscant una cosa, diu, et pot interessar aquesta altra. I aquesta altra que et pot interessar és fruit no solament d'antigues compres, sinó també d'altres persones que han comprat semblant a tu, o el que és més important, del perfil de búsquedes que tu has anat fent històricament dintre d'Amazon. Darrere de tot això hi ha aquesta intel·ligència artificial, perquè si no hi ha intel·ligència artificial és impossible donar serveis gratuïts a tantíssima gent. Però aquests serveis gratuïts necessiten quantitat de dades que surten de l'espionatge. I l'últim detall, com tu dius, qualsevol element que està connectat a internet, qualsevol element d'aquests envia dades a un servidor que no sabem de qui és aquell servidor, no sabem què es fa amb aquestes dades, però que estan o identificades per tu amb nom i cognoms, estan geolocalitzades. I, lògicament, si tenen una geolocalització d'una posició que hi ha un sensor i resulta que el teu smartphone cada dos per tres coincideix l'ubicació amb aquell punt, és que poden saber que allò és casa teva.
És
Per
a...
tant, vigilats. Clar que sí.
Clar que estem
Tu li has
vigilant.
dit mai... Tu li has dit mai quina és la casa teva, la teva adreça de casa? Li has dit mai al teu smartphone, per exemple, al Google Maps?
Clar, sí.
Segur que no, perquè no li pots dir quina és casa meva. I en canvi surts de Ràdio Sabadell i et diu a 10 minuts vas a casa. Com sap que és casa teva? Perquè l'smartphone dorm a casa teva.
És a dir, que tenen doncs, totes aquestes dades de qui som, què fem, amb qui, no? I quan, que en teoria és el que deies, no? Que serveix doncs, per tenir aquesta informació precisa, per tenir aquestes dades, no? Per doncs, comprar, vendre aquests productes. Però clar, estic pensant, això té un perill, no? Pel que deies, afortunadament nosaltres avui dia doncs, tenim doncs, el dret a la privacitat, en teoria, no? Està protegit, però clar, pot ser molt perillós, no?
Un dels altres temes que ens ha de preocupar, és a dir, la privacitat, qui te la garanteix? Teòricament, la legislació del teu país. Però els serveis es donen bé a saber de quin país. I, per tant, sota la legislació d'aquell país. I a partir d'aquí és on comencen a haver-hi les escletxes, no? Amb aquest tema de la seguretat, la privacitat o la manipulació, no? Jo, hi ha un tema que darrere tot això a mi potser és el que més me preocupa, no? És a dir, que sàpiguin molt de nosaltres per oferir-nos els millors serveis, bueno, pot estar bé, pot estar malament, depèn lògicament de qui et fa les coses, no? I de què et fies. Però fixa't que els avenços de la intel·ligència artificial són tan enormes que això pot, a més, acabar escapant-se de qualsevol tipus de control. Recorda, no fa molt, eh? No fa molt, vol dir a principis d'aquest mes de juliol, finals de juny i juliol, un enginyer de Google, si no recordo bé, es deia Lemoine, va explicar que aquest software que entenen d'intel·ligència artificial de llenguatge, que es diu Lambda, que té Google, que és l'última versió del seu model d'intel·ligència artificial, converses amb ell, li havien arribat a la conclusió aquest enginyer de que aquesta intel·ligència artificial havia evolucionat a tindre, cometa, sensibilitat de les persones. I que, per tant, havia fet aquest pas, no?, de màquina. I la setmana passada, aquest mateix enginyer, que està suspès administratiu de feina per Google, i que, a més, Google ho ha negat, que això no és veritat, etc. Aquest mateix enginyer explicava que aquesta intel·ligència artificial Lambda li havia demanat i havia contractat un advocat perquè defensés els seus drets com a persona. Tant, el tema més important darrere de tot això, ja que tu parles de la privacitat, no?, és com assegurarem a mig termini aquesta privacitat de tothom que ens espia. No? Hi ha una altra cosa curiosa que tu has dit. No? Has dit sabem, i ho has dit en plural, perquè rastrejant els mòbils i les ubicacions saben qui és la teva parella o amb qui dorms. Perquè estàs a la mateixa ubicació física, els dos smartphones. I ara ja no entro amb el fet de l'espionatge i que et poden activar i mirar les fotos, perquè això és important, però per alguns. El que és més important per tots és el que tu deies al principi, que estem absolutament vigilats i que saben més de nosaltres que nosaltres mateixos.
Antoni, volíem demanar-te, doncs, avui que parlem de si la tecnologia ens vigila, ens espia, realment hi ha alguna manera possible de nosaltres, doncs, tenir accés a tot aquest historial, a tot aquest registre, a les dades que tenen totes aquestes empreses i eliminar aquest historial d'ús o no?
Honestament, queda molt bé dir que sí, però la veritat és que no. Per què no? Perquè és molt dispers. És a dir, no hi ha una base un lloc centralitzat on hi hagi tota la informació, n'hi ha un organisme mundial amb el qual totes les empreses que recopilen dades estiguin obligades a informar. No? Les eleccions són molt diferents, com és la sensibilitat cultural. No? Mira, us poso un exemple. És una mica d'excursió lateral, no? Xina, fa uns anys hi va haver una violació amb un taxi. No recordo si va acabar assassinat o no. El que sí recordo és que el dia següent sortia una ordre perquè totes els taxis havien de portar una càmera enfocant el taxista i una càmera enfocant el passatger. 24 hores es van començar a instal·lar càmeres, 48, 72, tots els taxis tenien càmeres. I tothom no només ho va acceptar, sinó que ho va aplaudir. No? És a dir, el concepte de privacitat és molt relativa en funció de la cultura on hem viscut. Per tant,
de fet, aquí
avui en dia, crear un organisme que pugui fer això, no. És a dir, ho pots començar a fer individualment un per un i viure un calvari. No? Per tant, dir que et borrin, que tenen... Sí, lògicament, els organismes públics o algunes empreses de serveis que tu pagues, evidentment que és així, però el problema no està ni en les empreses públiques, avui per avui, ni en els serveis que tu pagues, sinó en tota aquesta quantitat de serveis gratuïts. És a dir, tu et compres una càmera de wifi, de vigilància, que poses a casa teva i has de descarregar l'APP d'aquella empresa, amb la qual tu, des de qualsevol lloc del món, veus via wifi, què està passant a casa teva o et salta una alarma, no? Qui t'assegura que aquesta mateixa comunicació sigui robusta i no pugui ser hackejada. Ningú, absolutament ningú, perquè a més és un sensor que val 20 i pocs euros, que és una càmera que instal·les a qualsevol lloc, no? I que a més és capaç de geolocalitzada i tot. Tant a la teva pregunta, me temo que la resposta no, i hi ha molt camí de recórrer.
De fet, ara que ho apuntaves, no?, amb aquest exemple dels taxistes xinesos, clar, també hem de pensar que en el nostre dia a dia cada cop també doncs, veiem més càmeres, no?, al carrer, que també ens vigilen.
Bueno, aquest és el gran dilema. És a dir, tot aquest desplegament tecnològic ha d'estar al servei de les persones o al servei del propietari que hi ha al darrere per fer el seu negoci, no? O al servei de l'Estat per controlar els ciutadans, no? Aquest és el debat, aquest és el debat enorme. I que aquí hi ha un negoci brutal a fer per endavant ho demostren les xifres. És a dir, segur que les xifres ho sonaran, no? Els Estats Units està invertint 45.000 milions a l'any en desenvolupament de la intel·ligència artificial. Xina, 20.000 milions a l'any. El retras que porta Europa és enorme, no? Doncs Europa, que és uns països que teòricament valoren més el tema de la privacitat, l'estat del benestar, la transparència, doncs estem invertint poc en aquest sentit, no? Llavors, automàticament, tot aquest avanç enorme que Xina lidera amb el que és el reconeixement d'imatge, el reconeixement de rostres amb els milers, milions de càmeres que tenen instal·lades, això es pot utilitzar per dues coses, no? Una, per controlar-te, l'altra és per ajudar-te davant d'una anomalia, no? Una persona que és seguida per una altra, pots avisar, o que tens un accident i no baixes del cotxe, etc. No? Per tant, el gran dilema és com s'humanitza la tecnologia i com la tecnologia es posa al servei de les persones, no? Però aquest és un dilema, que just ha fet de començar i que amb els grans mostres tecnològics hi estan invertint moltíssim, perquè en definitiva darrere hi ha un negoci enorme,
Clar, realment suposo que el temps ho dirà, no? Però el que sí que hauríem de tenir tots doncs, una mica doncs, en compte tots aquests temes que estem comentant per tenir, si més no, doncs una mica de control, no?, del que fem i el que deixem de fer i de l'accés o l'autorització, no?, que donem a segons quines aplicacions. Però és el que tu deies, és que si no sembla que ja quedes exclòs, no?, d'aquesta societat i avui dia cada cop és més important ser-hi en el món virtual, no?, en el món tecnològic, perquè ara penso que cada vegada que entres a qualsevol pàgina i cada cop passa molt més, has d'acceptar totes aquelles cookies, no?, totes aquelles dades, encara que no vulguis.
Sí, perquè si no acceptes, no hi accedeixes, no? Però ara has dit un tema que la pròpia... les teves pròpies afirmes, les teves pròpies explicacions m'han fet pensar, no? No tinc dades, però és intuïció pura i dura, no? La majoria de la gent ja no accedeix al Servei Català de Trànsit, accedeix al Google Maps. És a dir, he de tornar a casa, he de tornar a Barcelona, he de tornar a Tarragona, allà on sigui. La gent mira el Servei Català de Trànsit si hi ha retencions, alternatives, no... O almenys moltíssima de la gent que jo conec el que mira és el Google Maps, el seu smartphone.
Totalment.
Clar, el Servei de Trànsit és un servei públic, es paga amb impostos i, per tant, hauria d'assegurar-nos que la gent que accedeix i busca les coses doncs sàpiga el que fa, no? Clar, el Google Maps és gratuït i et diu la ruta. I el curiós del cas és que la gent està fent servir el Google Maps i li està fent cas de què té que fer per anar... on lloc vol anar el millor i el més ràpid possible. Qui t'assegura que d'aquí, quan ja ens té fidelitats amb el Google Maps i fer-nos fer una volteta, que total són 3, 4, 5 minuts més, 6 a la ciutat, que no ni ho notarem, ens farà passant pel davant de la botiga que vol que passem perquè parem a comprar i per aquella botiga li paga. Això se'n diu manipulació. Per tant, un dels problemes que tenim, a part de nosaltres de ser precavuts, no?, amb què utilitzem i quina informació donem i quina fem servir, és que també hauríem d'exigir a les administracions que presten serveis públics que aquests serveis públics realment siguin el millor per evitar que hi hagi una competència en aquest sentit privada que pot tindre intencions de manipular-nos. Per tant, no solament és una batalla d'un mateix per millorar les coses, sí, assumint que estem vigilats, i com deia al principi, si no fem aquesta prova que et deia de Google, no? Podem fer moltes, tu posaves l'exemple, que busques i després et segueixen els anuncis, no? Però també hauríem d'estar atents i exigents col·lectivament perquè els serveis públics siguin serveis digitals i no segueixin anclats amb criteris analògics.
Doncs això seria també una part interessant per conversar i per desgranar per una altra secció. De moment nosaltres el que fem és emplaçar els nostres oients a que no baixin la guàrdia com a societat, i que tinguin doncs cada cop més informació sobre doncs l'impacte que té aquesta tecnologia, que com dèiem al principi ens fa la vida més fàcil però també ens treu cada cop més privacitat, i jo crec que aquest és un dret que cal tenir molt en compte, i més a la societat d'avui dia. Que vagi molt bé, Antoni, bones vacances, bon estiu. Posarem en pràctica el teu exercici.
Gràcies.
Posarem en pràctica el teu exercici i t'emplacem al setembre doncs, a tornar doncs, aquí al matí per ajudar-nos a educar els nostres oients
un
també
plaer.
En aquest repte. Que vagi molt bé.
Un plaer. Un plaer, Raquel. I desconnecteu la ubicació de la geolocalització sempre que esteu de vacances.
Això també és molt important, que també podríem haver parlat de les aplicacions i de molts pares, que també doncs, controlen i vigilen els seus fills, que no sé fins a quin punt, que suposo que per salut mental dels adults és necessari, però no sé fins a quin punt també doncs, és legal fer això. Moltíssimes gràcies, Antoni. Una abraçada.
Una abraçada, bon estiu a tots.